A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians regulars, o sigui, de presència. Jordi Fernández Pájaro, benvingut.
Molt bones.
Director de Creu Roja, entre altres, per dir-ho així. Eugeni de Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Com anem?
Fantàstic. I avui, no? Avui comentava, amb un dia així, en sèrio, que és que et puja, vamos.
Un dia maco, a part que, bueno, els companys també ho han dit abans, Dia Mundial de la Ràdio, doncs participeu al Dia Mundial de la Ràdio, això es pot dir així, no?
Sí, sí, no, està bé perquè estem més subvencionats, no?, per vindre. Vull dir que sí, sí, nosaltres estem contents, no, Jordi?
Molt contents, sí.
A part de donar-vos l'enhorabona i agrair tota la feina que feu, no?
Bueno, la ràdio, un mitjà de comunicació, diríem potser universal i molt útil en casos, doncs, a terratrèmols, catàstrofes, o sigui, una miqueta en el manual, no diré de supervivència, però de consells que hi ha per protecció civil, és una linterna, aigua i una ràdio.
Totalment. En casos
de catàstrofes... Algo, potser?
Sí, alguna coseta, no? Però en casos de catàstrofes és veritat que sovint, doncs, quan certs mitjans de comunicació, doncs, fallen o no poden garantir la comunicació, la ràdio és el mitjà que encara avui en dia el més fàcil, doncs, per poder traslladar instruccions i novetats en situacions d'emergència o de catàstrofe. I a més jo et diria, i potser el dia a més s'ho mereix d'avui, que la ràdio històricament fa molts anys que existeix, i tot i que hi ha uns canals innovadors i molt més modernos, la ràdio es continua mantenint com un mitjà de comunicació fundamental i que encara molts escoltem.
Sí, i a més, mira, això, Jordi, quan això que dius em fa pensar, i us en recordareu, de que Andorra era molt reconeguts en l'entorn mundial, sí, sí, gràcies a la ràdio, no? Sí. Amb Ràdio Andorra, no? I s'escoltava absolutament, crec que era en aquella època una de les poques ràdios que hi havia que estaven en freqüència modulada i tenia una capacitat d'audiència a nivell mundial, eh? Ja, inclús a Sud-amèrica ja s'escoltava Ràdio Andorra, quan pràcticament a Espanya hi havia poques que ho podien fer-ho, no? Vull dir que tenim també aquesta anècdota, no?, del nostre país.
És que del que dius, Eugeni, a mi em recorda quan agafes ràdios velles, que tenies, doncs, la grella que et posava, doncs, a París, Londres, Andorra, et sortia Andorra, no? Sí, i aleshores tenies la BBC, algunes, i et sortia, tenies el nom directament de l'emissora i dius, ostres, Andorra surt, no?
Aquí era Andorra!
Era sorprenent, fins sí, i tot. Sí, sí. Bueno, ens posicionaven al mapa. Jo estava pensant, preparant el programa, que diria potser que la ràdio és el mitjà de comunicació potser el més inclusiu de tots, perquè, diguem, totes les persones amb discapacitat hi poden tenir accés. Evidentment, la persona que té problemes d'audició necessita un aparato, però una persona, diguem, que és invident pot escoltar la ràdio, cosa que la televisió diu, sí, tindrà el so, però no tindrà l'imatge. La ràdio potser és, crec, el més inclusiu de tots.
Totalment, totalment. El més universal, et diria, fins i tot, no?
Bueno, és una bona cosa per tots, això, Jani, que...
Sí, no, i a més, bueno, podríem aprofundir més encara, no?, en molts aspectes, no?, de lo que representa la comunicació entre els éssers humans, per dir-ho d'aquesta manera, i nosaltres, de principi, som éssers electro i magnètics, no? Nosaltres tenim un cos físic que és magnètic, però tenim una ment que és energètica. Llavors, a la vida, com deia Nikola Tesla, o com deia Einstein, tots, vull dir, la vida és energia i som pura energia, que és freqüència, potència i distància, no?, per dir-ho d'aquesta manera, no? Com a qual, moltes vegades es podien comunicar pràcticament sense mirar-nos.
Del que dius, potser podríem afegir Graham Bell i Thomas Edison també, no?
Per exemple.
Entre altres, o sigui, entre diguem, el gramòfon, per dir-ho així, i el telèfon i el telègraf, o sigui, hi hem fet potser la bucle completa.
Claro, tal qual, el mateix que els australians, els natius, es comuniquen telepàticament, com a qual les ondes de radiofreqüència, en aquest cas, són capaços de que arribin a tot arreu simplement tocant un botonet, tanquem els ulls i ens comuniquem amb persones que estan a 4.000 quilòmetres de distància, no? A través d'aquesta freqüència, no?
Això són potser funcions que encara no hem descobert, perquè del que dius tu, Eugènia, és cert que el cervell, per el cos que tenim, té una massa molt important a nivell de volum, per dir-ho així, en proporció, amb altres animals mamífers, per dir-ho així, eh? Però, clar, només utilitzem 8, 12, 14% d'aquesta massa encefàlica.
Es diu que com a molt, 10%. Científicament, comprovat, un 10% de mitja.
Clar, la resta, dius, gran pregunta, què fa, no? Està mirant els que treballen?
El sofà mirant la tele.
No, però és una gran enigma, no? Això potser, Jordi, a nivell de la ciència encara, que el cervell té molts misteris.
Té molts misteris i és curiós perquè mira que la medicina avança molt, no?, entre d'altres camps de la societat. Però és veritat que aquest punt, bueno, no sembla que avanci tant, no? I al contrari, sembla que ens tornem més mantinguts per la tecnologia, no? En lloc de desenvolupar, potser, algunes capacitats del nostre cos o del nostre cervell, no? Perquè, clar, en principi, si el 90% no l'estem utilitzant, és que hi ha una capacitat allà
brutal,
dormida o ineficient o inactiva, que potser sí que es podria desenvolupar, no?
Sí, perquè mira, com que hem tocat aquest tema, que a més és apassionant, però el nostre cervell normalment té a nivell celular, a nivell cèl·lules, a nivell nerviós, el nostre sistema nerviós té bilions de neurones que estan constantment connectant-se entre si a través d'unes sinapsis elèctriques i es van comunicant totes les neurones, per dir així, que teníem al cos, que són bilions i bilions. Hi ha un projecte que justament és a Barcelona on hi ha un dels ordinadors més potents que hi ha, en el qual no arriba la meitat de transmissions de sinapsis electromagnètiques que fan les neurones del cervell, d'un cervell humà.
Sí, del que dius em fa pensar una cosa, un programa que vaig veure, que la capacitat de càlcul que té el nostre cervell, distàncies, especialització i altres coses, posaven l'exemple de quan tu estàs adelantant un cotxe per la carretera, aquesta capacitat de càlcul del que arriba de front, tu la velocitat que tens que adelantar i tal, no hi ha màquina que és capaç de fer-ho. I nosaltres sí.
Sí, sí.
És una cosa, diguem, molt diguem, elemental de la vida. Dius, no estem parlant ni de fórmules matemàtiques molt bèsties, ni altres coses. Dius, no, és que només un adelantament en cotxe, un ordenador no és capaç de calcular com nosaltres ho fem, no? És molt curiós. De fet, parlant d'aquesta connectivitat, l'any passat Creu Roja vareu fer una adquisició d'unes tablets per justament millorar la capacitat cognitiva, doncs, de padrins i gent, doncs, que té aquestes necessitats de mantenir la ment activa. És a base de, no diria, jocs, programes, mots encreuats, és tot un,
sí,
tot un package, per dir-ho així, un pack, sí, d'activitats.
Efectivament, l'any passat, i financiat i sponsoritzat una mica per Black Horse, vam adquirir unes tablets i una passarel·la per aquest programa neurocognitiu, ja no tant per millorar, sinó que amb aquest col·lectiu de gent gran sovint el nostre horitzó o el nostre objectiu és un manteniment, perquè a vegades ja no és millorar, perquè arriba un punt on l'objectiu no seria realista, però el fet de que en un moment donat, bueno, tots els nostres cossos i el cervell també es va degradant amb l'edat, sobretot si apareix, doncs, qualsevol tipus de demència, el fet que puguem mantenir aquestes funcions neurocognitives són molt importants. I són jocs, de veritat són jocs, són les parelles, les dibuixos, i identificar formes, realment no són unes coses molt complicades, no ho han de ser, a més, i el bo d'aquesta passarel·la és que en un moment donat hi havia una forquilla d'exercicis molt àmplia, perquè ni tots els exercicis van bé a tothom. Doncs algú que té Alzheimer, per exemple, doncs està provat de que uns exercicis, doncs, són més idonis per a aquesta persona, com d'altres per a altres, I la realitat és que va tenir molt èxit i encara avui en dia, evidentment, doncs, això ho hem implantat i ho continuem, no?
Sí, veus, per això, veus que aquests són els temes. Sí, no, i a més superimportants, perquè el bon envelliment és molt bo, no? perquè justament tot està amb la prevenció, no?
Totalment.
El Jordi aquí estarà super d'acord, perquè el que fan ells és extraordinari. A més, molt ben tocat aquest tema, perquè jo penso que és capdalt, no? Per cadascú de nosaltres. El cervell, que és tan complex, no? té una àrea concreta, no? que és el frontal, que és on està tota la part de la memòria, cognitivament parlant, no? Llavors, clar, nosaltres, bueno, és que nosaltres, com que estem amb el camp del ioga, bueno, pues lo que és la ment, tot això és una part que la tenim molt estudiada, i sobretot això que dius és això famós de les manualitats, no? Petites cosetes, no? Si a les palmes de les mans tenim el reflexe i la sortida de tot el sistema neuronal del cervell. Tots els àmbits del cervell estan a les palmes de les mans. I concretament hi ha una zona pràcticament al mig que és on van les bandes terminals nervioses de l'àrea de la memòria, no? Llavors, simplement fent certes actuacions manuals amb les mans, tenen la capacitat de despertar o de donar connexió a aquest àrea de la memòria, com a qual, si no és que curi ni molt menys, perquè no es pot dir malauradament això, però sí que hi ha com un benefici en el retardament i en el manteniment d'aquesta part cognitiva, no? O sigui que amb petites cosetes de res, per exemple, allò famós d'escriure o allò famós de tocar el piano o allò de dos peces que tu encaixes o inclús la pròpia música, tu tanques els ulls a la gent gran, no? Li feu, no? Li fan tancar els ulls i simplement escoltant música de la seva època té una repercussió cognitiva immediata de benefici. No recorden res, però recorden aquella música que i la canten i la toquen, o... sí, és fantàstic. Aquesta feina que esteu fent, la veritat és que és super, super interessant.
Del que estàs explicant, Eugeni, em ve dos preguntes que potser no sé si han hagut estudis, però una persona, per exemple, que és més hàbil de les seves mans, més manual, o per ofici o per afició, potser té una capacitat de càlcul, de reflexió del cervell molt diferent que una persona que és més, no diré intel·lectual, però més aficionada a la lectura, a la reflexió, a l'altra. O sigui, treballa en zones diferents del cervell justament per aquesta activitat manual, no? Per lo que estàs,
sí,
que
mira, estàs dient. Jo, això t'ho diria amb una anècdota, si em permeteu.
Sí,
o sigui, és una anècdota superinteressant amb això que dius, no? Perquè el cervell, quan analitza el nostre cos, veu el nostre mapa de la mecànica, no? de la part material, el que veu més diferent són les mans. O sigui, les mans és la part més gran que el cervell analitza, no? I tot està a les mans. Per exemple, l'anècdota és casualitat de que quan es fan estudis o quan s'està veient quins són els comportaments que tu estàs dient, de la diferència que hi ha entre les... Ja parlo de comunitats, de les diferents comunitats, per exemple, la part intel·lectual, cognitiva o de memòria o de la franja de memòria de la gent italiana és diferent a la dels alemanys. I van començar a veure aquestes diferències justament per les mans. O sigui, a l'italià, a Itàlia, us en recordeu? Gesticulen molt amb la mà. Ma que cosa, ma que tal, no sé què. Els alemanys són absolutament neutrals. O sigui, el comportament que també fan, no?
Les diferents... Llenguatge no verbal, diria.
El llenguatge... Molt bé, Jordi. Gràcies. Sí, sí, tal qual. El llenguatge no verbal, doncs sí. Pues mira, té les seves diferències, no? I som diferents. És com a Espanya, no? I com al sur, no? Els bascos i la gent de Sevilla són diferents. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. O sigui, algo tan senzill com tocar les castanyoles et desperta neuronalment una actitud i un comportament totalment diferent a tindre un altre estral i estar tallant llenya. M'explico? Sí, sí.
Doncs del que dius, per fer una anècdota, jo, per exemple, una cosa en bricolatge que odio és fer-me mal a les mans. O sigui que potser té que haver-hi una relació, diguem, amb...
Sí.
Però dius, ostres, dius, oi, hagin... mira, t'he fet un tall, no passa res, no? Però és una cosa que no puc, o sigui que... Bueno, té que haver-hi una explicació, ja...
Claro, no, la meditació, o sigui, per exemple, una manera de mantindre atenció plena, saps, està tan de moda, no? Això del mindfulness, l'atenció plena, tal, no sé què. La meditació l'estem fent constantment, d'una manera o d'una altra. La gent gran, per exemple, us en recordeu? Tenen una capacitat de concentració impressionant. Es poden tirar hores fent punt. Hores. saps el que vull dir? O sigui, per anar ràpid, no? Vull dir, clar que sí. Vull dir, la ment, la seva funció és pensar, i la nostra vida està plena de pensaments, i som el que durant tota la nostra vida hem pensat. I molta gent diu, home, és que a mi m'agradaria tindre la ment en blanc. No, la ment, la seva funció és pensar i no es para mai de pensar, no? El que tu pots fer és tindre unes actituds a la teva vida d'intentar tindre una ment calmada, una ment molt poc reactiva, perquè així d'aquesta manera ets capaç de veure les coses d'una manera diferent i a cada moment donar-li la prioritat absoluta i agafar i fer una reacció o una acció sense estar motivat per impulsos emocionals que a vegades són complexes. La ment neutral és aquella que ens deixa observar tot el que està passant i actuem amb allò que és el millor per nosaltres, evidentment, serà el millor per als altres.
Del que està dient l'Eugeni, Jordi, sabem que la població doncs, va envellint millor gràcies a doncs, la tecnologia, les avances de la medicina i tal. Tenim una esperança de vida cada vegada és més gran, però l'important és aquesta esperança de vida més gran, tenir aquesta prevenció de fer treballar el cap, fer treballar el cos, exercici, per tenir doncs, l'envelliment el millor possible. La gent, tu creus que agafa aquesta consciència o no sempre de tenir aquest crèdit a la butxaca, per dir-ho d'una manera, d'esperança de vida, però és un crèdit que tens que cuidar i no tothom ho fa, potser.
No, jo diria que efectivament no tothom ho fa i a vegades és contradictori i no només passa amb gent gran, perquè en un món on estem hiperconnectats per la tecnologia, per canals i per mil coses, una de les dels trastorns més complicats i que més s'extenen avui en dia és la soledat no volguda. I jo aquí coincideixo amb el que esteu dient, no? Al final el nostre cos, la inactivitat tant del nostre cos, i aquí incloc el cervell, és a dir, tu estar 8 hores, 10 hores davant de la tele és el pitjor que pots fer, perquè allà sí que desconnectes, el teu cervell no fa aquest esforç de reflexió ni d'anàlisi ni de res, allà sí que desconnecta. Bé, no vol dir que no puguis mirar les notícies, no puguis mirar una pel·li, però el que vull dir és que en una societat com la nostra, on tenim tants canals, tants mitjans, tanta tecnologia, és trist veure que la soledat no volguda és un dels mals que més estem patint, i sobretot la gent gran és absolut. Nosaltres tenim, que per Andorra entenc que és molt, 708 usuaris de teleassistència. Cada 15 dies se'ls truque, pels seus companys se'ls truque. Us asseguro que una trucada cada 15 dies hi ha gent que li fa la diferència. És que m'han trucat, és que s'han recordat del meu cumpleanys, quan evidentment l'operador té una fitxa allà i a l'ordenador li diu quan ha de trucar, però aquella persona, el fet que li truqui a algú, que se'n recordin d'ells, amb això us vull dir que la soledat avui en dia és que és brutal, i per això que aquesta reflexió que em dius, jo no crec tant que no ho sapiguem, però al final ho hem d'aplicar, és com el que vol deixar de fumar però no ho deixa mai, és conscient de que vol, doncs sí, entenc que sí, però si no ho deixa mai, doncs no li canviarà res, que igual es morirà d'una altra cosa, que tampoc no hi ha garantia, però jo penso que aquí sí que la nostra societat ha d'intentar doncs aquest envelliment saludable, i no cal que tinguis 70 anys per començar l'envelliment saludable, Els hàbits els agafes molt abans, i els hàbits, jo ara tinc un nen de quasi 3 anys, vaja, tots els bons hàbits que li pugui passar, perquè això és de petit que els inculques, després ja faran el que voldran, però si tu els inculques uns hàbits, aquells hàbits ja els tens intrínsecs amb la teva persona, després evidentment la teva vida, la teva feina i mil històries, no? Però us asseguro que avui en dia aquest mal està molt extès, i aquí sí que espero que entre tots aquest punt de prevenció que abans també l'hem mencionat, que és fonamental. Bueno, si prenem consciència i si intentem una mica doncs agafar bons hàbits, doncs que el nostre envelliment doncs pugui ser més saludable, no?
Del que diu Jordi, em recordo una dada que deien que hi havia uns 3.400 padrins que vivien sols aquí a Andorra, sí. D'aquests 700 hi ha algú que dius que tenen teleassistència. El comú d'en Camp va doncs posar endavant una proposta que gent que tenia un pis amb un espai lliure per a un jove, doncs, de poder doncs, llogar-lo i tenir una subvenció per part del Comú també. Això pot ser interessant també per aquesta relació intergeneracional també, i potser que aquesta persona que, com dius tu, està moltes hores sola i incomunicada entre cometes, dius, tingui aquest revulsiu doncs, de tenir una persona més jove al seu entorn i dintre la casa.
A veure, jo us diria, i ojalà que els hi funcioni bé, i si a més hi ha una mica de subvenció, al final tot ajuda i tot ens motiva, no? Nosaltres vam fer una prova pilot amb un centre d'aquí del país d'acollir gent. Vam contactar els nostres usuaris de teleassistència per intentar aquests que estaven sols de que acolleixin algú, un estudiant concretament, doncs a casa seva. La veritat és que jo crec que tots ens tornem a les nostres manies i bueno, tens el teu espai, tens les teves manies, quan arribes a una edat difícilment tens ganes de polir les teves manies o els teus hàbits. Nosaltres no ens en vam sortir. Ara, la teoria, sí. És a dir, aquesta connexió intergeneracional, aquests exercicis, aquest contacte, és molt positiu. Jo he portat el meu fill de quasi 3 anys a un centre de dia. Bueno, me'n recordo un senyor que quasi no es mou i amb el meu fill saltava i tot, i bueno, s'entenien superbé. És a dir, és fantàstic el fet de que puguin interactuar conjuntament. Ojalà que poguéssim arribar a fer-ho.
Sí, perquè això exactament, és que és un problema d'educació de base, és l'educació, però també és de model d'estat. També és com la comunitat d'un lloc actua, no? Jo penso que ara estem en societat, sobretot la més occidental, diguem, per dir-ho així, hem tingut una mica de màrqueting social específic, que justament el que provoca és de que ens desnucleïtzem. No hi ha res més trist que el que s'està passant ara. És trist, perquè ens estem desnucleïtzant. Famílies monoparentals, en fi, etc, etc. El que es vol dir que hi ha molt poc lligam entre la societat. Nosaltres som, per naixement, éssers individuals, però amb la necessitat sí. de la nostra societat. No podem viure en soledat.
Necessitem,
i la societat no és la IA, no és la tele, no, és el que està dient també el Jordi, el que estàs dient, no, Enric? O sigui, és realment com la nostra comunitat, per exemple, per no allargar, Andorra, justament si teníem una cosa molt bona, no fa tants anys, és que érem una comunitat que a pesar de que cada vegada hem rebut 9 milions cada any o 10 milions de visitants, hem arribat al tope de 12 milions, ara estem al voltant de 8-9, no? Érem una petita societat que ens coneixem pràcticament tots. Teníem una fantàstica relació social, però és que aquesta relació social anava també amb la laboral, anava com a lligada, no? I a més, teníem una manera de viure pacífica, una manera que teníem comoditats a l'època moderna, si no parlo de l'Andorra, malauradament, de fa molts anys, no? Vol dir que hi havia uns contextes, sobretot, diríem, que són els socials, per tant, familiars, per tant, laborals, i això és la base essencial d'una existència, perquè després hi havia unes normes que hi havia, per una banda, els valors, l'ensenyament que ens donaven en valors als pares, als fills, ens deien, escolta, això està bé, això no està bé, a vegades una mica autoritàriament, cadascú ha tingut el seu procés, però sí que es marcaven unes pautes. I després una altra cosa molt important era el nostre comportament, ja no dintre d'un context familiar, sinó que a l'escola hi havia una educació, hi havia una manera de comportar-te, i que tu quan sorties, després, tenies unes normes de convivència que estaven molt marcades. Si no feies les coses bé, pues, bueno, sabies que hi havia com una espècie d'ordre, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, pues, hem anat creixent, sobretot en un país petit com el nostre, amb punts de referència, amb una sèrie de valors que ha fet del nostre país un dels països de referència, de pau, de tranquil·litat, de treball, de benvinguda a tots els que han vingut, d'acollida. Ara mateix no ho tenim. Tenim un país insostenible. Perquè tu te'n vas pel carrer i no hi ha ningú. És molt difícil quedar amb algú perquè tots anem atabalats, perquè no sé què. Vull dir, la meva filla ara té el net té el seu fill. Ostres, i és molt difícil que quedin les mares en un lloc amb els fills per jugar. Quan vas a jugar veus 14 nacionalitats diferents, que t'és difícil pel propi idioma, no perquè no tinguis ganes o que siguin d'un lloc com un altre, sinó que no tenim la base essencial de la estabilitat emocional. Deia el doctor Hammer, se'n recordeu del doctor Hammer, la medicina germànica, la que es practica, per exemple, a Israel, que és el país que té la menor incidència de càncer en el món, i tenen els millors hospitals, no? El John Hopkins i companyies. I ells tenen un model de societat que està basat en un estil de vida saludable i en la prevenció. I ells miren molt com es relacionen entre ells, que hi hagi poques diferències. Bueno, doncs aquest doctor és un dels que van descobrir que ara mateix la incidència del càncer en la societat et fa perdre ja no la vida, sinó la qualitat de vida, que és el que diem, no? I et condiciona, per tant, tota la resta de tot el que tu fas. I ell deia que hi ha 5 elements en els quals sí o sí una persona tindrà càncer. Sí o sí. Una manca d'activitat física, una manca d'una alimentació que no sigui saludable, una manca de relació social, d'una bona relació social, un bon àmbit de treball i sobretot el familiar. Si totes aquestes coses no estan estabilitzades i se centren dintre d'un ordre, per dir-ho d'aquesta manera, una persona i les seves emocions el portaran a una malaltia, però una malaltia terminal. O sigui que és com, igual em passo molt de dir això, no? Però és veritat, vull dir, estic anant molt al tanto de quina de les maneres fem les coses, perquè tenen unes repercussions directes sobre les persones. I ara mateix, pues, és que és caòtic. Estem tenint uns creixements i unes puntes i unes maneres de viure, tenim una insostenibilitat amb la mobilitat. És que tenim un país que no té res que veure a l'Andorra de fot, ni tan sols de fa 5 anys.
L'Eugeni ens ha fet un mapa, doncs, els 5 valors base, per dir-ho, els 5 fonamentals, una miqueta per tenir en compte dia a dia de lo que vols fer, no patir i cap on vas, no? Per dir-ho,
bueno, igual m'he passat una mica, eh?
Bueno, ens quedem aquests bons principis, eh? Sí, o sigui que sí. Importants. Anem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Fernández Pájaro i l'Eugeni Santiago amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eugeni de Santiago i el Jordi Fernández Pájaro. Soc especialista per canviar els noms dels convidats, eh? O sigui, no sé per què, té que ser una faceta oculta de la meva personalitat. Una cosa, abans dels bons principis d'hàbits de vida que donaves, Eugeni, un bon principi que tenim arrelat, n'hem parlat diverses vegades quan has vingut, Jordi, primera campanya de donació de sang que hi ha hagut fa uns dies la setmana passada a la Sala Prat del Roure, 435 persones, però la xifra que jo trobo més interessant, 69 nou donants. O sigui que, bueno, hi ha un relleu generacional, per dir-ho així, una miqueta.
Sí, i a lo millor per deformació professional, jo sóc molt optimista sempre i encara crec molt en les persones i suposo que on estic treballant, doncs, m'hi fa també a voler fer-ho d'aquesta manera, no? A voler pensar-hi, a voler creure, doncs, amb les persones, no? I la col·lecta de sang és una de les activitats que fa molts anys que fem. Hem arribat a fer un objectiu molt ambiciós que teníem de 1.500 donacions efectives i efectivament estem tenint una regularitat dels donants habituals, però és que tenim nous donants constantment. No és una cosa que dius, no, era una generació i ara ja no... No, hi ha continuïtat, hi ha gent de totes les edats, hi ha gent doncs, que no havia donat mai i que és nova donant, com n'hi ha de que ho són de manera regular. A més, fent 5 campanyes a l'any, i normalment màxim podem donar 3 vegades cadascú de nosaltres a l'any, amb la qual cosa té tot el sentit que es nutreixi. I el fet de que continuï sent un èxit cada vegada que se'n organitzen vol dir que hi ha una resposta al final ciutadana de les persones i que continuem creient doncs, que aquesta activitat ens ajude, perquè al final hi ha una realitat, tots hem passat pel quiròfan per lo que sigui, o per una operació programada, o per un accident, o per lo que sigui. I el quiròfan, si no tinguéssim aquestes bosses de sang, doncs probablement més d'un ja no hi seríem, no? Amb la qual cosa tots som conscients de la importància. I per això que realment és una demostració que dins de tot lo dolent, perquè jo al final coincideixo amb l'Eugeni, hi ha coses bueno, pues que quan mires uns anys enrere pues les veus d'una altra manera. I jo, com que soc molt positiu o molt optimista, vaja, doncs vull creure que hi ha certes coses que encara es mantenen. I la col·lecta de sang, jo haig de dir, encara es manté, i es manté, ja us dic, a 1.500 a l'any és excel·lent. Arriba un punt on si no ho fem més vegades i si no envien més personal per fer les extraccions, ja no creixerem, però no creixerem perquè no hi ha més mitjans i potser tampoc no fa falta que creixem en aquest sentit, perquè bueno, potser ja estem bé, ja cobrim les necessitats, cobrim una mica la compensació de la sang que després durant l'any doncs, podem necessitar als nostres quiròfans, pues és suficient i demostra una mica el nostre civisme, no? Una mica.
Sí, és el que vas comentar una altra vegada, una vegada anterior, que clar, hi ha un llindar màxim d'aquestes 1.500 que es pot superar una miqueta, però clar, és recursos humans, organització, tal, que no pots dir no, és que creixerem exponencialment a tant. Doncs estem en aquest promig de 1.500, 1.600, per dir-ho així, i bueno, mentre que es vagi mantenent, tots satisfets.
Totalment.
Per dir-ho així, bueno, doncs molt bé, i que molts anys duri aquesta continuïtat. Una cosa que passa informació pública, el túnel de Rocafort, tu que ets de Sant Julià, bé, el senyor ministre Ferrer ho passa informació pública, doncs ja s'estan acabant els treballs de protecció de caiguda de rocs, per a després, bueno, ja va per bon camí, per dir-ho així, que és un camí necessari per Sant Julià i, diguem, posar més amable, diguem, potser la part més interior del nucli del poble traient trànsit.
Sí, bueno, d'entrada a dir que és imprescindible pel país. Això és el primer de tot. I ja no el de Sant Julià, el que estan fent a la Massana i el que es pugui fer, no? Vull dir, perquè jo és el pensament que penso que hem de tindre, no? El context nacional, no? I llavors, a partir d'aquí, per Sant Julià és una obra imprescindible, ho hem dit, perquè si no, bueno, per les característiques geogràfiques de Sant Julià, és un context molt estret, és l'entrada d'un país que hi passen, normalment entren com a 3 milions i mig de persones a l'any per aquesta frontera i tornen a sortir. O sigui, per tant, hi ha una volumetria, hi ha una capacitat de càrrega molt important amb un tram molt curt, a més, com a qual ens dona pues, tots els paràmetres que vulguem dir, no? Llavors és una obra imprescindible, perquè a la mateixa vegada això fa que, per exemple, s'ha parlat molt, no?, d'aquest comú que està mirant de fer plans estratègics per desenvolupament intern de la parròquia, no? I sobretot s'està parlant de pacificar la parròquia, zones verdes, donar qualitat de vida i sobretot seguretat. Llavors, clar, jo penso que era una obra importantíssima. El camí no és bo, el camí és que va com un coet. O sigui, sincerament, ara mateix, després de que es va agafar el compromís per part del govern, cal recordar que és una voluntat, una obligació del govern, de que aquesta obra, per una vegada de totes, es porteixi a terme i com tu dius, vull dir, s'ha fet a l'inici i ara ja no paren. Ara ja és un problema d'anar adaptant els pressupostos en funció dels anys, això no es farà en un any, però sí que està previst que s'acabi amb aquesta legislatura.
Bueno, una via de sortida doncs, més amable, diguem, per tots i necessària. Ens quedem a Sant Julià, Jordi. Sé que bueno, l'Hotel Paraula doncs, segueix el seu camí també. Bueno, d'aquí aquests mesos, perquè s'entén que una obra, entre que la projectes i que la vols acabar, sempre em diuen que estàs content quan comences i quan acaba.
Sobretot quan acabes.
Quan acabes. Però bueno, va per bon camí. No et tiraré més de la llengua.
No, a veure, ara se'ns ha demorat una mica. Jo ara diré el que tothom sap. El sector de la construcció a Andorra està totalment desbordat, està col·lapsat. Nosaltres, tot i no ser administració pública, estem obligats a fer o a sol·licitar 3 pressupostos i costa molt. Només tenir 3 pressupostos, ja no tenir-los, començar l'obra, que te la comencin ja, bueno, és una realitat de país, arquitectes, constructores, industrials, tothom està desbordat i la realitat fa pues, que tot aquest procés doncs s'allargui, no? A l'Hotel el vam adquirir el 29 d'agost, amb la qual ja fa dies, doncs, bueno, a la que puguem, doncs, es realitzaran les obres. Vam començar unes obres menors allà, vam parar per festes i ara hauríem de tornar a començar lo abans possible i, home, si poguéssim a mitjans d'any, doncs, que l'Hotel pogués estar ja operatiu, ens encantaria, perquè ja hi ha una problemàtica d'habitatge, no perquè tinguem un interès especial que un hotel estigui obert, a més que no serà un hotel dedicat al turisme, no farà competència a ningú, serà un hotel social. I el fet de que pugui estar disponible i a disposició de les persones que ho necessiten l'abans possible, de ben segur que ho agrairan, vaja.
Bueno, anirem parlant i anirem seguint una miqueta com evoluciona i segur que ja es farà, només una qüestió de temps, com dius tu. Una qüestió de temps que el Fòrum Monetari Internacional va dir, i els consells de l'anàlisi del país, una miqueta amb el que deies tu a nivell de l'estructura de país, que ja no ens coneixem, és una miqueta doncs, tenir en compte aquesta reforma de pensions que serà necessària a més o menys curt termini, potser en el país. Perquè són més, però clar, les piràmides, diguem, a nivell de generacions també no estan com tindin que ser.
Claro, sí, és com tot, eh? Vull dir, jo penso que, sobretot ara, en els últims anys estem avançant amb un ritme trepidant i jo penso que les necessitats que hi ha del dia a dia no van en consonància amb lo que la burocràcia, per dir-ho d'aquesta manera, pot fer, no? Perquè, i en sèrio que no és per un problema de voluntat o no, perquè jo penso que som un país prou petit perquè, bueno, ja veiem la realitat. Els mateixos problemes i les mateixes avantatges és per tothom igual, la ciutadania, els polítics, els tècnics, vull dir, és un problema de com som més capaços i tindre més habilitats i sobretot voluntat, no? De que les coses es facin relativament més ràpides. A veure, aquí a aquest país hem tingut la gran sort, perquè hem tingut la gran sort de que ha sigut un país com un bon país de serveis, d'estar molt ficats amb l'aspecte més financer. I la part social sempre l'hem tingut una miqueta com que es anava tot bé, perquè hi havia treball, perquè la gent podia tindre un habitatge, vull dir, llavors com que hem evolucionat i no hem tingut certes coses en compte, no? Amb l'àmbit de la CAS ens ha passat això, no? Vull dir, amb el tema de com es gestiona una CAS que se sap que a més és molt fluctuant, perquè Andorra la població és molt fluctuant, hi ha moments que hi ha molta capacitat de tindre persones treballant i que estan cotitzant i de cop i sobte aquestes persones es fan gran o hi ha més riscos perquè hi ha més obres o perquè hi ha altres, clar, hi ha molts inputs, no? Per dir-ho d'aquesta manera, no? Que jo penso sincerament que no s'han tingut prou en compte. Sí que s'han fet coses molt bones, a l'època ja es van fer pisos socials, en fi, s'han fet moltes coses, no? Però això de que hi hauria un envelliment, de que tindria menys cotitzants, de que, com que ha trigat molt en el temps i ara ens trobem amb una problemàtica que si l'haguessin fet fa 20 anys, doncs possiblement ara no tindríem que córrer, perquè no arribem, perquè ens descapitalitzem, perquè cada vegada s'envelleix més la gent, hi ha més accidents, no? I cal una reforma, però cal una reforma consensuada, cal una reforma ben pensada i que perduri amb el temps, perquè si no tornarem a fer a correcuita cert tipus d'acció que igual no és la pertinent. Per això s'està donant també com a un temps de reflexió de que realment es tenen que reformar no cal que vinguin de fora a dir-ho, no? Està bé que ho diguin, eh? Perquè formem part de l'FMI i tenim que, no? I tenim que escoltar tot, no? Però nosaltres ja sabem que es té que fer sí o sí. I és la voluntat que hi ha, no?
Clar, amb aquestes projeccions d'augment de població, també a nivell de Creu Roja, és més persones dependents, més serveis. També de, vosaltres, a nivell de l'entitat, teniu que tenir una projecció de, doncs mira, ara som tants, em comentaves així fora micro, 70 i alguna cosa, clar, dius, a lo millor d'aquí 10 anys seran 100 i alguna persones o més.
Sí. Jo aquí una mica coincideixo amb l'Eugeni i amb tu també, eh? I a lo millor un col·lectiu o un sector que nosaltres no sé si som especialistes, però sí que ens hi dediquem molt. Clar, jo el que trobo a faltar, i a més no és un tema de colors polítics, perquè l'envelliment poblacional no és l'últim mandat que s'ha sapigut, ni els dos últims mandats. Fa 30 anys que sabem que la població d'Andorra s'envellirà. I, per exemple, aquest tema de l'envelliment de la població, la meva visió, i és molt personal, no ha tingut i no té planificació. No n'ha tingut. La piràmide poblacional d'Andorra sembla un botijo, de veritat. La tassa de fertilitat o de natalitat d'Andorra és de 0,74 per dona, és la més baixa del món després de Corea del Sud. Només Corea del Sud ens guanya, en tot el món, amb la qual tenim un problema de població molt important. Ara hi ha uns 13.500 de persones amb més de 65 anys, és un 15,1% de la població, i la projecció de govern, d'estadística, però que la faci aquest partit o un altre, seria la mateixa. És a dir, el 2030 serà el 20% de la població. Clar, nosaltres ens hem posat amb els centres de dia, per exemple, a part de les 88 places nostres que tenim, i 20 que obrirem ara a la Massana, només hi ha 22 places públiques en tot el país de centres de dia. Què vol dir? Que si o nosaltres o algú no s'hi fique, ningú fa places de dia per gent gran? Clar, aquesta pregunta a mi m'inquieta, perquè ningú es preocupa d'això, ens farem vells i tots ho necessitarem, polítics, funcionaris, treballadors, tothom ho necessitarem. Ningú es preocupa de preparar, de planificar. Ja sé que els mitjans econòmics són els que som, però si posem una miqueta cada any, doncs algú acabarem fent. Si no hi posem mai res, doncs no acabarem fent res.
Sí, és una sí. Preocupació de tenir aquesta visió a llarg termini.
Bueno, jo una llanceta, no?, a favor, per exemple, amb la nostra ministra de Salut ara, Jordi, tu ho saps, vull dir que justament una de les indicacions que té o dels treballs que està treballant més, a més, personalment, és justament amb això, no?, de tindre primer que hi hagi una prevenció, o sigui, treballar sobre la prevenció és el millor. Un estil de vida saludable, un envelliment també saludable. O sigui, ara hi ha una inquietud des del propi àmbit ministerial que estan intentant portar a terme una sèrie d'accions que van encaminades. Després hi haurà, sí, el dia a dia.
Jo aquí, Eugeni, per primera vegada no coincidiré amb tu. És a dir, a mi està molt bé que hi hagin els millors plans del món, el plan del PISMA, el plan de no sé què. Sí, però el paper lo aguanta tot. Després s'han de fer coses i no se fan prou coses. Per mi, perdoneu, ja sé que...
No, aquí, també estic d'acord,
És a dir, està bé tenir els plans i són necessaris, ojo, que jo no dic que no siguin necessaris,
sí.
Però a partir que tens el plan, que estarà millor o pitjor fet, l'has de dotar de recursos.
Claro.
I evidentment, ja sabem que els pressupostos són el que són. Ara que em diguis, no, aquest any, mira, ens han retallat tots els pressupostos, no tenim ni un duro. Bueno, és que l'any que ve, no? És que l'any que ve tampoc no sabem. Això no va així. Clar. Perquè, clar, si no passen els anys, bueno, doncs que ho faci el següent. No. És a dir, tens un pla, però ja em sembla molt bé, a partir d'aquí l'has de dotar de recursos. Que li dotes de més o de menys? Bueno, doncs segons les possibilitats de cada pressupost, evidentment. Però jo veig això, a l'envelliment que fa 30 anys, i per això dic que fa 30 anys, no és el dia ni els socialistes ni ningú, vaja.
No.
Això fa anys que portem així, els centres sociosanitaris ningú en fa de nous, això no s'incrementa. Bueno, què fem? Què fem amb els padrins i amb les padrines?
Bueno, això jo sempre dic el mateix, t'ho dic en sèrio, jo hi fot anys i anys i anys i anys. Model d'estat, model de país, prioritats. Quines són les prioritats? I és evident que les persones estan per davant de tot. Primer hi ha les infraestructures, hi ha el terreny, no? Hi ha el terreny, hi ha els recursos naturals, els animals, les plantes, tal, tal, i després les persones que estan en un territori, que tenen infraestructures i serveis, i a partir d'aquí hi ha unes necessitats bàsiques i, a més, amb uns drets fonamentals que es tenen que complir. I quan parlem d'habitatge i parlem de la salut, parlem de l'educació, són pilars bàsics. La sanitat és un pilar bàsic perquè és un dret fonamental de que les persones tinguin les necessitats, que vol dir per desenvolupar la seva vida a lo llarg, no? Desenvolupar la seva vida tot a lo llarg, però sobretot la qualitat. I la sanitat és el que garanteix la integritat, no?, de les persones, com a qual és una, tindria que ser una prioritat. Totalment d'acord aquí, vull dir, no hi ha cap dubte.
Del que deies dels padrins de teleassistència, l'altre dia em va venir una informació. França té un problema, no sé si tu n'estàs assabentat, Jordi, que volen operadors treure el que és 2G i 3G perquè ja està obsolet. Però clar, molts sistemes de teleassistència a França encara funcionen amb 2G i amb 3G, amb tota una problemàtica d'aquesta gent que no estarà atesa en cas de necessitat. Nosaltres, per sort, el país és més petit, només tenim una companyia, només tenim un operador, i parlant la gent s'entén. Estem molt lluny de tenir aquesta casuística, diguem, per aquests 700 i algú padrins que tu has dit que de moment tenen aquest servei.
Home, jo us diria que és veritat que tot s'ha dit pel seu nom. Andorra Telecom té un monopoli i és així, vaja. Ara, també us diré que en aquest sentit tenim un país que està molt ben connectat, fibra òptica a tot arreu, pràcticament a tot
primer
arreu.
Primer país del món, jo diria, que la vàrem tenir.
Sí, jo també diria, que no sóc un expert, però jo penso que sí. I de fet, tots aquests creadors de continguts virtuals, un dels elements, a part d'altres, de fiscalitat i de tranquil·litat, doncs és el fet que per venir aquí han de tenir bones connexions, perquè si no ja no podríem fer aquesta feina aquí. Però en aquest sentit, jo penso que estem molt ben connectats. Andorra Telecom, per exemple, fa també aquestes campanyes tant per la gent gran com per als joves, que també intenta fer campanyes perquè hi hagi un bon ús del mòbil, accessos a certes pàgines web. Amb la gent gran, nosaltres hem tingut molt suport d'ells també. Per exemple, si una persona no ha pogut satisfer el rebut del telèfon, doncs aquell mes que no se li talli la teleassistència. És a dir, són petits gestos que fan, home, que aquella persona, bueno, que no pugui trucar o no sé què, bueno, no sé si està bé o no, però que si cau i apreta el botó perquè necessita una ambulància, que això funcioni, no? I vam arribar a un acord i penso que això també s'ha d'agrair, i Andorra Telecom doncs va ser sensible a aquest tema, amb la qual penso que també, tot i ser l'única operadora, en certs aspectes jo penso que ho està fent molt bé també. A part que té un servei, que tot s'ha de dir, de tràmits, crec que és el més eficient de tot el país, de les administracions. Crec.
Bueno, si és així, millor per tots. Una cosa que per la gent gran potser entenen, mascotes, Col·legi Oficial de Veterinaris, serà aviat una realitat per la professió, passar a mans del Consell General per aprovar-ho. Bé, és cert que és una companyia que tenen algunes persones grans, una mascota. És curiós que per al país, la història ramadera que tenim i tal, no, encara no hi hagués un col·legi de veterinaris. Jo em vaig quedar sorprès amb la notícia, dic, ostres, no n'hi havia. Bueno, una cosa bona per ells també, que puguin tenir aquest col·legi.
Bueno, però és que no hi havia, perdona, Jordi, no hi havia, perquè hi havia poc veterinari, no? Hi havia l'Alai, hi havia, no?
Sí, hi havia
dos o
tres
veterinaris.
Hi havia el Cas Jordi, la Rajol.
Claro, però clar, és que ara tot el que hi ha són clíniques veterinàries, allí, això, no sé què, vull dir, i a més, les últimes estadístiques, 11.000 gossos, animals censats. Censats, 11.000. O sigui, ja pràcticament són més gossos o gats que nens a l'escola, eh?
Sí, 11.000.
Llavors, clar, jo penso que ara sí que és una necessitat que s'agrupin, sí, i que donin un bon servei, no?
Home, però jo, els que hem tingut i teniu animals de companyia a casa, al final pràcticament acaba sent un membre de la família.
Sí, sí.
I els traumes que malauradament ocasiona quan, bueno, pues, quan aquests animalets acaben la seva vida, perquè l'esperança de vida evidentment és més curta que la nostra, pues, perds un membre de la teva família. Vull dir que igual que et fa molta companyia, penso que el fet de tenir aquesta companyia i sobretot aquestes persones que viuen soles és fonamental, vaja.
Doncs sí,
per una tasca important.
És un membre més de la família, com dius tu. Jordi Fernández Pájaro, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres, com sempre, als dos, aquests tertulians tan fantàstics.
Eugeni Santiago, gràcies per la teva presència.
Al contrari, és a vosaltres i l'afegeix, ha sigut un plaer, Jordi.
Gràcies.
Us dic fins la propera.
Tant en com fins la propera. Altra.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.